he has set fire to himself. A man has emblazoned himself outside of the courthouse just now.
Representamos mejor que nadie el deseo de cambio de la sociedad vasca. Cuando uno va encima de la ola, también tiene que saber navegarla para que no se cruce la trainera y perder la regata. Casi vemos la meta. Esto es cosa de dos.
Aquest hectòmetres cúbics és més o menys la meitat del que han pujat les reserves a les darreres pluges. És motiu per estar preocupats.
És impossible gestionar una sequera com aquesta improvisant. Són molts mesos de feina.
No només volem guanyar la gespa, sinó volem també guanyar a la grada i esperem que l'arribada al camp sigui meravellosa.
20 de abril de 90. Hola, chata, com estàs? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal.
És 20 de abril, Baños. Otra vez, ¿no? Torna a ser 20 d'abril. Què tal, Antonio Baños?
Sí, ja no, jo, abril, hi ha dos dies només.
Què? El 14?
El 18 i el 25.
Ah. El 18?
El 25 per la Revolució dels Cabells.
Sí.
I el 18 per és el meu aniversari.
Ah, jo pensava que el 18 ara no el tinc controlat.
El 14 d'abril no sé què... Ah, sí, allò de...
Quants en vas fer, eh?
Això de que ens van... la República Catalana dentro d'Espanya. Bueno, bé, va durar...
Tres dies. El 18 d'abril, evidentment, va estar més important.
Bueno, no,
la revolució, sí.
Sí,
però... quants en vas fer? Es pot preguntar o no?
Bastants, no. No,
no t'agrada això de comentar les...
No, jo a partir d'ara, ja Catalunya que ho sàpiga, vull celebrar el sant, perquè el sant no té edat.
Ens ha dit, fora, ja... ens ha dit aquí Catalunya. Fora. Ara ja estic en aquest moment de la vida que començo. Us veig des d'aquí dalt.
Us veig des de dalt, sí. Sí.
Estàs transcendint, Baños.
No, sí, sí, sí.
Estàs transcendint.
Sí, sí, sóc un Pablo Coelho de...
Què passa amb el...
Sí, però més porta pastetes i menys transcendint.
Perdó, eh? Bon dia a tothom, eh? Carla Torrón, t'he saludat. Hola, Carles Fernández.
Bon dia.
Hola, López Fonta.
Bon dia.
No, tema Celtas Cortos, tens problema amb Celtas Cortos? No t'agrada la cançó? No t'agrada res?
No m'agrada. Sí, el concepte.
Què?
Del grup? No,
home, ah, bueno.
Home, no.
La cabanya de Turbo?
No, que res. Això mig celta, mig amb un violí... No, home, no.
Ah, bueno. No. En canvi, Eurovisió, en tot, saps? No, no sé. Bueno, passen dos minuts d'un quart de 10 del matí. Escolta, ara de seguida parlem d'actualitat, anirem a Euskadi, perquè avui és jornada de reflexió. Passarem un moment per Tarragona, per aquest embolic que s'està muntant amb la Guàrdia Urbana i que ahir vam veure el conseller Elena dient estic molt preocupat i em veia Mossos cap allà, que dius, bueno, un moment, què està passant a Tarragona? Ara li preguntaré a l'Esteve.
Molt tranquil·litzador.
Si vols comentes. Però no ens oblidem que el que està més preocupat a Catalunya en les últimes hores és per si plou per Sant Jordi. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Ah, és que a més cada dia esteu canviant la previsió. És molt fort,
no, no,
això.
No, la cosa va canviant.
Dilluns i dimarts treballes?
No.
Doncs escolta, digues que no plourà.
Ja s'ho trobarà.
Ja fins que tornis.
Que dolent que ets.
Que s'ho mengi un altre.
Que dolent que ets.
Que s'ho mengi un altre. Deixa't estar. El país ha anat així molts anys, eh? Molts anys ha anat així, eh? Mira la sequera. Mira la sequera.
Ja plourà, ja plourà. Aneu a les piscines de la gent.
Ja s'ho farà el següent.
Tu tira i digues que ara pinta que s'ha de mirar de prop, que a tres dies vista no et pots pas embolicar.
De veritat, això no és sèrio. D'aquí una estona... El conseller Mascort, també el podrem saludar, ara que dieu piscines.
No, és veritat, en aquest sentit, que la feina bruta, la complicada, la tindran dilluns.
Sí, home, la Mònica que es calci. O sigui, dilluns serà terrible.
Mònica té tots i poder no ve.
Bueno, hem passat perquè el cap de setmana passat semblava que no havia de ploure, durant la setmana hem anat veient que plouria molt, i ara...
Torna a millorar.
Torna a millorar la cosa, eh?
Sí.
O sigui, gent de Catalunya, sapigueu... que la cosa ara està millorant.
Està millorant...
Però queden 72 hores,
no,
encara.
No es pot planificar res i depens d'ell.
Bueno, a veure, el Sant Jordi no es cancela, o sigui que és igual.
Sí.
Mira.
A veure, ara mateix...
També, a veure, davant de la possibilitat de que hi hagi problemes, que sapigueu que tot aquest cap de setmana les llibreries estan obertes, també.
Oi, sí.
Vull dir que hi ha molts actes de signatures de llibres a tota Catalunya, vull dir que...
S'endurà la carpa
fa com més de mil anys que s'ha inventat llibre, eh? Vull dir que podeu anar qualsevol dia.
Qualsevol dia.
S'endurà la carpa de RAC1.
Mira, respecte a això que dius,
espero
en
que no.
Principi...
Bueno, ara jo tampoc no,
que
no hi seré.
Què us passa?
Què
us passa?
No deixeu-lo parlar, el poc home.
És que el Carles recorda el dia que fa dos anys, que també era el Martí, va caure una pedra vegada enorme i es van dur per davant, en fi, l'estudi que teníem muntat a...
Això gairebé que poso la mà al foc, que no passarà.
Gairebé.
Eh? No, a veure, la ciència mai se sap, però en principi no. No esperem calamarsades, ni molt menys a Barcelona, no es preveu una gran tempesta. Sí que es veu un dia insegur. Vindrem d'un dilluns plujós a moltes comarques, sobretot Girona, Barcelona, Pirineu, baixarà molt la temperatura. Nevarà al Pirineu, tornaran
a Sant Jordi.
El dia de Sant Jordi i a cotes bastant baixes, fins passant? Als 1.400-1.500 metres. Per tant, un dia fred per anar abrigats al Pirineu i, en canvi, quan surti el sol, sí, sí, estarà força bé el migdia. Sí. El que passa, o sigui, que la tarda...
És dia de febrer, per entendre'ns.
Gairebé de finals de febrer, principis de març. Carai, estarem 6-7 graus per sota de la mitjana.
Ens agrada bastant.
Sí, sempre se sua molt, si no per Sant Jordi.
Sí, serà un dia frescot o fins i tot fred al Pirineu, però quan surti el sol, ja sabeu que aquesta època de l'any doncs escalfa, i a la tarda és el moment més delicat. Per tant, al matí, ara mateix es veu bastant tranquil, haurà plogut segurament la nit de dilluns a dimarts, matí, matinada de dimarts, diada de Sant Jordi, encara algun ruixat, Maresme, Selva, Baix Empordà, però marxant, matí, migdia, tranquil·litat, sol, grans clarianes, i serà la tarda, tarda vespre, però ja pot començar l'hora de dinar, al Pirineu i Girona, aquí sí que es veu més risc de pluja. No pas una pluja molt intensa, però sí ruixats que aniran fent, sobretot comarques de Girona i Pirineu. Veurem si Catalunya Central i Barcelona també acaben entrant en aquest joc de ruixats. Ara mateix sembla que seria més al vespre, quan podria arribar la pluja a Barcelona ciutat i comarques al seu voltant. Per tant, la capital, la ciutat, podríem dir, amb més risc que Girona, Lleida i Tarragona no veiem pluja, i Barcelona queda amb el dubte que haurem d'anar-ho seguint. També a destacar el vent, tramuntana i mestral, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Empordà. Aquí una diada ventosa.
Ventosa, eh?
Ventosa,
freda, ventosa. I...
amb neu al Pirineu i amb aquests ruixats de tarda.
I una mica de pluja, hosti, noi. Ho haurem d'anar seguint, més? Sí. Hi ha algú més que diu...
Però insistim que hi haurà moltes estones de sol matí, migdia, i fins a primeres hores de la tarda a gran part del país, però ho hem d'anar seguint. Demà és diumenge, faltaran 48 hores, i dilluns a veure com s'acaba posicionant, perquè és una bossa freda, arriba molt aire fred en alçada, és un patró gairebé hivernal, i haurem de seguir també dimecres, dijous, després de Sant Jordi, parlarem de les possibles glaçades que poden afectar el món de l'agricultura. Segurament amb més núvols no farien tan mal, però bé, ve un escenari de fred, tocaran abrigats.
Mira, que em diuen que tenim un document de fa 2 anys, aquell dia que va caure, a veure què passa, a veure... És que clar, un any, mira, no s'ha passat, no? I s'estan negrint per minuts i per segons.
Mira, acaba de fer un llamp aquí darrere del...
Què?
Comerç. Res, és un ruixat imminent. Ens diuen des del Baix Llobregat que fins i tot va acompanyat de calamarsa.
La pedra que està caient està tenyint de blanc el terra del Palau Robert. I es va desmuntar tot el xiringuito, que va semblar, hi va haver gent que es va quedar connectada per veure si havien mort electrocutats. De veritat, eh? El dia va ser increïble. Bueno, en fi, Martí, que vagi bé, eh?
Ho seguim, que
ja
vagi bé.
Bueno, ja ho seguirà l'usat, ja s'ho trobarà dilluns. Va, 9:23, deixeu-me re, un momentet. Bueno, al Baños li volia fer una pregunta abans de passar un moment per Tarragona i per Euskadi. Tema, bueno, és que estem... Em sembla apassionant, això, eh? És terrible, però apassionant. Que ha passat a Nova York aquesta nit passada, que mentre feia el judici de Donald Trump a Nova York per al tema de l'actriu porno i tot això, hi ha hagut un senyor que és un defensor d'aquest de teories conspiranoiques, amb un cartell que els últims dies s'ha estat passejant per Nova York dient això de que hi ha un cop feixista al voltant del govern dels Estats Units, de Biden i també de Trump. O sigui, és un conspiranoic de tot. S'ha cremat a estil Bonza i ha mort aquesta nit passada. Un senyor que ha sortit a protestar i s'ha cremat a si mateix. Baños, tot el tema aquest conspiranoi, que sí, crec que té un pes molt bèstia a la societat nord-americana, el tens controlat? O sigui, et fascina,
sí,
també?
Sí, bueno, ara fa un temps que no segueixo, però havia seguit amb molt d'interès, per exemple, el cas d'Alex Jones, que és un dels gurus, tenia una estació de ràdio, i era un dels gurus de la conspiració. Cada setmana hi havia algun això, no? O érem reptilians del Biden, o els demòcrates menjaven nens, o no sé què, no sé quantos, que va ajudar molt, va tindre a Trump, quan era president, quan era tertulià, com a convidat algunes vegades, i ara ha estat, diguéssim, condemnat a molts anys de presó, precisament per mentir sobre una matança, crec que va haver a Virgínia, si, bueno, ho estic dient de memòria. El cas és que als Estats Units... clar, la teoria és que, com és un país nou, la seva cultura es va fent. No és una cultura depositada, no? Si tu passeges per Itàlia, tens allà un pes, no?, arquitectònic, gastronòmic... En canvi, la cultura nord-americana es basa en els mitjans de massa i en inventar històries, bàsicament, no? D'aquí Hollywood, no? I llavors és molt normal que quan els poders serios, no? Els economistes no saben què fer amb l'economia, els polítics no saben què fer amb Xina, els metges no saben què fer amb la pandèmia, els... no? Quan veus que la gent, que teòricament acadèmica, no et soluciona els problemes, la tendència és creure que hi ha uns altres problemes que els que manen no els volen, no els volen solucionar o tal. És bastant humà. El que passa és que, clar, hi ha una combinatòria molt, molt dolenta, que és mitjans de comunicació ubicus i una gent cada vegada més jove que no té una veritat alternativa. De fet, tot això de la conspiració als Estats Units es diu no? els alternatius. Mm. I va començar amb Fox quan deien fa sol, no? I una altra tertulià deia no, està plovent. I home, no, que fa sol. Pots sortir a la finestra, no? A l'adagi aquest previstic, i veure-ho. Diu, bueno, tu dius que fa sol, però jo tinc una veritat alternativa.
Clar.
Mm-hmm. Això va quallar de tal manera que un dels tertulians de Fox, com dèiem abans, Donald Trump, a partir de les veritats alternatives, com per exemple que Obama no havia nascut als Estats Units, que era una veritat alternativa, deia, però és que no, que, és que ha nascut als Estats Units. I deia, no, bueno, això és el que diu vostè, no, el que diu la realitat, no hi ha realitats.
Mm.
No? Hi ha realitats alternatives. Aquest marc, doncs fixa't si ha sigut fort, que ha portat no només a Trump a governar, sinó que gent assaltés el Capitoli.
Sí, sí.
A partir... no? De la idea de que la veritat és la que tu dius o pot ser la que jo dic.
A mi això que dius de la veritat em sembla central per entendre com ha canviat la política de les últimes dècades. La veritat era una cosa important.
Clar.
Era una cosa sagrada fins al punt que quan un parla de, no, de quan Clinton ha de deixar la presidència dels Estats Units, no és tant si se n'ha anat o no se n'ha anat amb Mònica Lewinsky, sinó la clau de no haver dit la veritat. Bueno, tu vas mentir i no és, exacte, i no és acceptable
per mentir.
Llavors, no és acceptable que un president menteixi perquè la veritat importa i la veritat existeix. I el gran canvi que jo crec que estem vivint en la política de 2024 és que avui la clau no és la veritat, que és susceptible de debat, sinó el marc mental. Els partits treballen creant marcs mentals, relats que s'acomoden d'alguna manera a una part dels seus votants o a una part de la, no, de la societat. I això és molt problemàtic perquè això entronca amb una cosa central també, que és la polarització. Sí, com sí, això ens divideix en guetos i ens polaritza.
I si em permets, això també és patrimoni de l'esquerra, dita, no? Perquè comença amb Rorty a l'any 67, que fa un llibre que és el gir lingüístic, on comença a aparèixer la idea de que la veritat no es busca, si jo busco la veritat com a periodista, sinó que la veritat es crea.
Exacte.
I com es crea la veritat? Amb el llenguatge. És a dir, si jo modifico el llenguatge, modifico la veritat. I aquí ve tot el tema del llenguatge inclusiu, del llenguatge de paraules vetades o no, d'un sentit o un altre, perquè si jo modifico el que dic, la veritat que no existeix, sinó que es crea, que aquesta idea que podia ser interessant o podia... Al final ha estat perversa, perquè si la veritat es crea i no existeix de veritat, doncs, bueno, totes les veritats són veritat, ergo no hi ha la veritat, ergo bla, 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 i llavors populisme, res.
Sí, i després que quan tenim, llavors quan tenim conflictes no tenim capacitat de resoldre'ls perquè ni tan sols estem d'acord en el que ha passat.
Ah, exacte.
Llavors hi ha una cosa de base molt important, que és què ens ha passat com a societat amb això, no ho sabem, perquè hem creat realitats.
Perquè els fets, a vegades, i s'ha arribat a dir també des de les esquerres, ho dic perquè com soc del camp aquest, que els fets, bueno, tenen biaix, no? Diguéssim, bueno,
són els fets, sinó...
No, la realitat és eurocentrista o la no sé què, la ciència és no sé quantos, i llavors, bueno, pot ser o no pot ser, no? Mm. Coses, si els avions volen.
Sobre el que deies d'Alex Jones.
No, és una cosa...
M'estava recordant perquè crec que va haver un documental que es diu La verdad contra Alex Jones, que s'ha publicat fa poc a HBO,
sí, sembla que és. Encara no l'he vist, però el tinc.
Que és la història d'aquest senyor que, el que des del seu podcast sobre una... sobre un tiroteig escolar que va haver-hi a Connecticut, va dir que era mentida.
Ah, exacte. Sí.
Que no havien mort les famílies, sinó que eren les famílies, els nens, perquè hi havia 20 nens morts, que no havien mort, sinó que estaven segrestats. Llavors va haver-hi gent, seguidors d'aquest senyor, que van anar a assetjar els pares d'aquells nens que havien mort.
Sí, sí.
Dient que no els esteu guardant a casa, on són els nens i tal. Uns pares que havien perdut uns crios en un tiroteig a casa seva.
És que jo l'Alex Jones em va agafar una època per seguir-lo, diguéssim, per escoltar-lo, i era tremendo, perquè, clar, en aquesta línia, totes les conspiranoies... Totes les conspiranoies són veritat. Una anul·la l'altra, però totes són veritat, diguéssim.
Sí.
Que els extraterrestres van pactar amb Eisenhower, una de les veritats que diu sempre Alex Jones, és igual, de veritat, com que Biden és un reptiliano, com que és igual, la reina d'Anglaterra menjava nens...
Sí, sí.
Llavors, el ser veritat tot, això també satisfeu, bueno, satisfà molt a la gent, perquè pensa, bueno, jo sóc il·letrat, jo no sé res, a mi, jo no tinc feina...
Jo tinc la meva veritat.
No? I jo puc construir...
La meva veritat, això és el que val tant, no? Com la teva.
Ah, exactament. Sí, sí.
Ni que jo penso que, a més de la veritat, hi ha una altra paraula, que és la credibilitat.
Ah, bueno, sí. Però això també s'ha perdut.
Bueno, llavors, que aquí en els mitjans de comunicació és bastant important, perquè al final...
Notícia, però és el més important. Sí.
És el més important, perquè tu reps notícies per molts mitjans, Instagram, per WhatsApp, per no sé què, de quan... Jo, de principi, ja no crec res.
Home.
A no ser... No, perdona. Sí, no. A no ser la fons uh-huh. que m'arriba. Ja. Per a mi és la credibilitat.
Home, clar, sí, és la
clar. Credibilitat, però, bueno, ja... Escolta'm, hi ha gent del meu entorn...
Sí.
Has vist esto, no sé què, no sé què. Perdona.
Escolta'm.
Llavors...
El que volia dir amb això del fet, aquest puntual, sí. Si es pot entendre el que ha passat aquesta nit passada davant del judici de Donald Trump, un senyor que diu hi ha una conspiranoia global, hi ha un sí. cop feixista programat per Biden i per Trump, o sigui, no és ni de dretes ni d'esquerres, un senyor conspiranoic que es crema, algú li pot semblar una anècdota, però el poder que hi ha al darrere de la càrrega d'algú que és un conspiranoic et pot acabar provocant el que va passar al Capitol.
És que
al Capitoli.
Dir.
És a dir,
que
no, hi ha
no
coses que...
Anècdota, no.
Eh?
Que no és una anècdota.
Clar, no és una anècdota. No
és
una anècdota.
És que jo, per exemple, ara quan deies això de... Jo me'n recordo la primera vegada que algú em va dir hi ha un grup que es diu Canon als Estats Units i jo vaig pensar de quins friquis m'estan parlant. Segur que tots recordeu la imatge del tio que es va fer famós per la sala del Capitoli, no? Vestit amb aquelles pells i
el búfal.
Són persones, són un grup de persones que creien, això val la pena també recordar-ho, que hi havia actors de Hollywood amb els funcionaris de l'Estat i gent del Partit Demòcrata que tenien una xarxa de pedofília, com deies, no? I que volien i que en Trump els estava no només investigant, sinó intentant prevenir un cop d'estat en el que participaven Hillary Clinton i vull dir, que tu t'expliquen això i sembla realment un conte de quatre friquis que estan dient xorrades darrere de la barra d'un bar. I hi ha una part important d'aquest grup que, evidentment, a través d'internet es pot organitzar i que acaba fent una cosa com és assaltar el Capitol. Llavors, salvant totes les distàncies amb les imatges que vèiem ahir, no? Però jo no crec que es puguin minimitzar i, a més, és veritat que la realitat dels Estats Units és molt diferent que aquí.
Sí,
en
dos cosetes ràpides. Una, la realitat dels Estats Units també té molt a veure amb la cultura, diguéssim, que coneixeríem evangelista, no?
Sí.
Que
sí.
Hi ha la cosa aquesta de Jesús està venint, uh-huh. estem en els últims temps, en vida teva ha de passar alguna cosa, un esdeveniment, diguéssim, catàrquic, no? I aquesta cultura, doncs, també es traspua en aquesta cosa. I una altra cosa, els conspiranois també tenen raó. I us diré per què. Bueno, perquè si tu tens uns governs o uns estats que resulta que tenen, per dir alguna cosa que coneixem, pegassos, que et poden espiar però no saps quan ni com, o que tu t'entren amb la rumba, et poden escoltar i, de fet, graven converses de casa teva quan compres per una cosa per escombrar, home, lo normal és pensar que darrere d'aquests poders, que a més són invisibles, omnímuts i que no saps qui hi ha, pues bueno, pues si t'espien amb una rumba, imagina que no faran els no sé què. Sí, sí. És a dir, l'obscuritat del poder contemporani és tan gran, perquè a més no sabem ni tan sols aquests macropoders, organitzacions mundials, fons... és tan gran que la gent... Té sentit que la gent pensi que quan es reuneixen a Davos... No dic que matin un nen i se'l mengin, però, bueno, què deuen fer, aquests tios, si m'estan espiant amb una rumba?
Fa 4 dies era 11 de març, bueno, clar, fa 4 dies teníem una senyora que es diu com la presidenta, com la dona del president del govern que va rebre una subvenció, i era de Cantàbria, però va ser notícia perquè resulta que la dona del president del govern havia rebut una subvenció i aquesta senyora no havia rebut aquesta subvenció, sinó que...
Hi ha la idea de que, és
com
sabent menys
és
coses
com recurrent que passin coses d'aquestes.
Sí, el que passa que el món és complex i entenc que és complex intentar entendre'l, però inventar-nos xorrades no ens resol absolutament res.
9:34. Abans d'anar un moment a la publicitat, deixem passar per Tarragona. Hola, Esteve Giral, bon dia.
Què tal? Bon dia.
És que saps què passa? Que ahir jo llegeixo un missatge del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ens va posar sobre la pista una cosa que estava passant a Tarragona. El missatge, a veure si el trobo per aquí, deia, a veure si el trobo, ara no el trobaré, deia textualment, preocupat amb la situació que s'està vivint a Tarragona, acabo de mantenir contacte telefònic amb l'alcalde, que això és un missatge que, de situació molt greu, no?, d'un conseller, per posar a disposició els reforços de Mossos que siguin necessaris al servei de la ciutat. Què és el que havia passat? Doncs que uns membres de la Guàrdia Urbana, una desena, una vintena, una trentena, van entrar, van irrompre el ple municipal per demanar la dimissió de l'alcalde perquè no s'estaven complint alguns dels acords. Què va passar exactament, Esteve?
Doncs hi van ser prop de mig centenar d'agents de la Guàrdia Urbana i rompen el ple i fan visible un conflicte laboral que, de fet, fa temps que dura. Ells es queixen, sobretot, de que les hores extres no les cobren com les haurien de cobrar, demanen equiparació, de fet, amb el cos de Mossos d'Esquadra i amenacen en no fer més hores extres si no se'ls apuja, si no se'ls paguen aquestes hores extres com ells creuen que s'hauria de fer. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va explicar durant el ple que, de fet, aquesta pujada salarial ja s'hauria de fer efectiva aviat perquè ell ha donat l'ordre, però que aquestes pujades de salari, doncs, primer s'han de fiscalitzar, hi ha tot un procés administratiu que passa pels funcionaris de l'Ajuntament, en aquest cas de Tarragona, i que, per tant, no és immediat. I tenim conflicte obert, tenim, podríem dir, crisi a la Guàrdia Urbana, perquè us podeu fer la idea de que si els agents de la policia local de Tarragona no fan més hores extres, com ja han anunciat que no faran, doncs, per exemple, per cobrir un esdeveniment com la Diada de Sant Jordi, que necessita de molts agents al carrer per regular trànsit, per regular talls a la circulació, per regular també i reforçar la seguretat al carrer, doncs aquest tipus d'esdeveniments es pot veure amenaçada. I el més imminent és demà, que hi ha partit del Nàstic de Tarragona, un Nàstic que, a més, té opcions de pujar de categoria i que el nou estadi darrerament hi estan anant uns quants milers de persones. I això implica, doncs, que els agents hagin de regular el trànsit, sobretot. Sí que és veritat que la Guàrdia Urbana explicava avui al Diari de Tarragona que ha garantit al Nàstic que la circulació, doncs, serà la que ha de ser, perquè els agents treballaran i garantiran una mena de serveis mínims. Però veurem què és el que passa, perquè no només, Xavi, es tracta de grans esdeveniments. Sant Jordi, hi ha també a l'horitzó la Fira d'Abril, que a finals d'abril arriba a Tarragona i que és també multitudinària, que de fet aquest any es recupera aquí a la ciutat, perquè també els agents han de fer hores extres moltes vegades per garantir, doncs, feines de seguretat ciutadana. De fet, els agents de la Guàrdia Urbana, a través dels seus sindicats, fa temps que diuen que falten efectius i que, com que falten efectius, el que han d'acabar fent és moltes hores extres per cobrir la manca de plantilla. Lligat amb això, l'Ajuntament de Tarragona, i ho repassava aquestes darreres hores, ha anunciat un noves convocatòries d'agents de la Guàrdia Urbana per reforçar amb gairebé una trentena de places al cos. Per tant, tenim crisi oberta. Veurem com va evolucionant i haurem d'estar atents si això té conseqüències o no. No, allò que ens plantejàvem ahir, aquestes últimes hores, aquest no fer hores extres, doncs acaba implicant problemes de seguretat ciutadana a Tarragona.
Clar, és que després de llegir el missatge del conseller, ostres, dona la impressió que una de les grans ciutats del país, capital de província com és Tarragona, necessita un reforç de Mossos perquè no en té suficients amb la Guàrdia Urbana o que té un conflicte amb la Guàrdia Urbana. El que dius és, no hi ha vaga, però que sí que hi ha els agents dient no farem hores extres. I això, bàsicament, té impacte en grans esdeveniments. Digue-li Nàstic, digue-li Sant Jordi, digue-li la Fira d'Abril. Carles, tu que coneixes bé el món policial, això és habitual, pot haver passat, i què et sembla també la reacció del govern?
Un conflicte d'aquesta mena, diguem, és relativament habitual. Faltaria veure si hi haguessin tots els efectius que toca i els membres de la Guàrdia Urbana no fessin hores excess i llavors no es queixarien de no fer hores excess. Mm-hmm. Això és un complement de sou que no està malament. Mm-hmm. I també faltaria veure si les hores excess es cobressin al peu que ells volen, si voldrien que s'ampliés la plantilla, perquè llavors el sou de final de mes també és diferent. Aquesta és una altra, però seria això, és un altre negociat, diguem.
Sí, sí, sí.
El tema està que aquest és un conflicte recurrent, eh? Aquí també n'hi va haver, a la Guàrdia Urbana de Barcelona i en altres llocs, i fins i tot en els Mossos, en diferents divisions, a divisions de trànsit, etc, que per limitacions de plantilla o per un excés de feina n'hi va haver durant el Covid, n'hi va haver on hi ha, quan hi ha grans aconteixements o quan s'acumulen, doncs, esdeveniments a la ciutat, on sigui, doncs que s'han de fer hores extres perquè s'han de cobrir. Quan hi havia un excés de manifestacions i la gent de la Brimo, doncs, havia d'estar rotant més del compte, doncs això s'ha de cobrir amb hores extres. Llavors aquestes hores extres es paguen d'una manera o una altra i aquí ja, doncs escolti, jo faig la meva jornada laboral i no faig hores extres. Llavors, bé, doncs, però això és una cosa. És una cosa, i aquí hi ha l'autonomia municipal, i si l'alcalde diu que això ja està en vies de solució i tot plegat, a mi em sembla que l'actuació és impròpia d'agents de seguretat, perquè envia un missatge, l'actuació, vull dir...
L'entrada en
ple, dimissió, dimissió, crit, a crits, perquè, diguem, la ciutadania en els agents de l'autoritat, en principi, els hi té, diguem, els hi suposa, o els hi hauria de suposar una actitud de respecte i una actitud de... I,
perquè no poden estar de vaga, no? Tampoc per altra banda, els policies, o sí?
No. Mm-hmm. Bé, són serveis, diguem... Essencials. Són serveis essencials, no? Diguem, ja està. Però això és, això és un conflicte local que s'ha... A mi el que em sembla, o em va sorprendre molt, i em va semblar, diguem, no adequat, per dir-ho d'una manera... diguem, suau, és que el conseller fes públic arreu i amb un mitjà, diguem, com és Twitter, que Tarragona té un conflicte de seguretat molt gran i que, per tant, posa els Mossos a disposició. Jo entenc, i em sembla raonable, que el conseller es posi en contacte amb l'alcalde i li ofereixi el suport que toqui, però crec que ha de ser un contacte discret. Ha de ser un contacte discret.
Vols dir que dona la impressió que hi ha un problema de seguretat a Tarragona?
No, dona la impressió, no. No sé, quantes vegades llegim un tuit d'un conseller...
Preocupat.
Ja està.
És per un tema laboral, no per un tema...
Clar, això no és la vaga de neteja. Això no és la vaga del servei de neteja de l'Ajuntament de Tarragona o la vaga, no sé, dels de la zona blava. I, per tant, la sensació... Nosaltres, quan el conseller d'Interior parla, ens posem tots alerta. Ja està. Això és així. No és la persona del conseller d'Interior, sinó la responsabilitat del conseller d'Interior. Per tant, a mi em sembla que aquest contacte, que em sembla molt raonable, hauria d'haver estat discret. I bé, em sembla que és una relliscada, perquè fer públic això, qualsevol actuació d'aquesta mena i qualsevol missatge públic del conseller d'Interior, doncs té un impacte, tant com que tu t'ha alertat, no?
Home,
de dir,
si el conseller d'Interior diu que està preocupat...
I n'estem parlant avui aquí, doncs, sí. La gent de Tarragona, potser molta gent que viu a Tarragona, doncs no sabia que hi havia aquest conflicte i ara ho sap, i potser molta gent que no estava preocupada a Tarragona, doncs ara està preocupat perquè diu, ostres, què passa, no?
Sí, sí. Esteve, sobre això, vols apuntar alguna cosa?
Sí, algunes cosetes. El conflicte laboral amb la Guàrdia Urbana es visualitza ara, però està clar que ve de temps enrere. De fet, alguns dels una de les coses que ha generat, podríem dir, malestar al cos, és que ells ja parlaven d'una situació de falta d'efectius des de fa temps, i lligat, segurament ho recordareu, el crim que hi va haver fa poc, a més va coincidir en cap de setmana, aquell diumenge, aquí a Tarragona, en ple carrer, al barri de Camp Clar, mesos enrere hi havia hagut un altre crim, també en ple carrer, i l'alcalde Viñuales va anunciar que reforçaria, sobretot, el patrullatge al carrer, amb més agents patrullant, per tant, això vol dir també més hores, lligat amb això que explicava el Carles, no?, que quan s'han de fer reforços de seguretat, doncs això moltes vegades es tradueix en més efectius i en aquest cas en més hores extres. Aquest és un dels temes. Lligat amb el que deies del conseller Joan Ignasi Elena, feia un parell de dies que havia vingut a Tarragona justament per reunir-se amb el govern municipal i amb l'Ajuntament per una junta de seguretat local que venia sobretot a tomb d'aquest darrer crim i d'aquesta sensació d'inseguretat en alguns dels barris de, podríem dir, de l'extrarai de les afores de Tarragona. I en aquell moment van exhibir una relació molt bona, molta fluïdesa, molta entesa, ganes de treballar plegats, Mossos i Guàrdia Urbana fa temps, de fet, que treballen plegats aquí a Tarragona, on hi ha hagut alguns problemes evidents d'inseguretat. Per tant, sí que sobta aquesta piulada. L'alcalde assegura que ho té encarrilat, però està clar que la pujada no serà imminent i que aquest gest de pressió, aquest exercici de pressió que feien ahir aquest mig centenar de guàrdies urbans de Tarragona al ple, és per visualitzar un conflicte. Ells deien, quan l'alcalde els deia, no, la pujada de les hores extres ja l'he demanat, li deien a crits, el que volem és que compleixis tot el conveni laboral. Per tant, aquí el que tenim és un conflicte laboral de primer ordre, i la sensació, allò que deies també, Carles, de la intranquil·litat que es pugui generar a partir d'aquestes notícies i del que passava ahir, avui mitjans locals com el Diari de Tarragona parlen fins i tot d'alerta de seguretat a Tarragona. Per tant, és evident que genera aquesta sensació d'intranquil·litat. Ho anirem seguint. En què es trobeix això? I si es poden apropar postures o no, doncs ho haurem de veure els propers dies i properes setmanes.
Això, Esteve, ve de mandats anteriors municipals on l'alcalde era d'Esquerra Republicana.
D'un altre partit.
Sí, de fet, la relació amb la Guàrdia Urbana a Tarragona sempre ha estat, com trobaria la paraula, no fàcil. Podríem dir gairebé a vegades estones un marrón, si se'm permet l'expressió, i ho recordo. I ho dic en base a converses que he tingut amb regidors que ara ja no tenen la responsabilitat de la Guàrdia Urbana i t'ho expliquen després, quan ja ha passat tot plegat, de dir no és gens senzill comandar la Guàrdia Urbana a Tarragona. Suposo, i Carles, feies el paral·lelisme amb Barcelona, que deu passar en moltes altres ciutats. És un cos d'aquells sensibles. Tenen mesures per pressionar evidents. Si anuncien, per exemple, que deixen de fer les extres, ja veiem tot el que passa. Però no ha estat un cos fàcil de governar, de comandar a Tarragona, amb Esquerra Republicana, però també amb el Partit Socialista, sí, sí. I em consta que en l'etapa Ballesteros tampoc va ser senzill posar ordre al cos de la Guàrdia Urbana.
Només un apunt per acabar, perquè vull recordar que estem a 3 setmanes de les eleccions a Catalunya.
Ni més ni menys.
Aquesta setmana, Salvador Illa, que va passar pel món a RAC1, va parlar de la seguretat, va parlar de l'ampliació de Mossos d'Esquadra, de places de Mossos i de la seguretat, etcètera, etcètera, i ara ens hem trobat en aquest conflicte. No vull dir que, vull dir, ho poso per context, no vull dir que sigui per això, però vaja, està bé recordar-ho. 9:45, que si algú té intuïció de voler utilitzar aquesta qüestió des d'un punt de vista electoral, home, doncs millor que s'ho guardi. Passa un minut de 9:45, fem una pausa i continuem.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
El preu Lidl és... el millor preu.
Emporta't ara 600 grams de pit de pollastre per 3,39. T'estalvies un 16%. I el nostre tomàquet fregit estil casolà amb oli d'oliva per 1,19. T'estalvies un 37%. Lidl, marca la diferència.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Sport.
Així m'agrada. Detersolin Sport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa alegria, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ara te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1 amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt amables.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, sí. Molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella. Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
D'aquí 11 minuts seran les 10 del matí. Anem cap a Euskadi. Arnau Banyer, bon dia.
Bon dia.
Avui és jornada de reflexió. Com ho portes? Tot bé?
Bé. Esperant el resultat ja, perquè aquesta campanya...
Sí, campanya.
Què?
Et tracten malament a Euskadi, no?
Patint, com a Galícia. A Galícia ens va vendre la moto.
Només l'envien a puestos.
Sí, a Galícia ens va vendre la moto, que menjàvem fatal, perquè l'hotel quan arribava no hi havia res, pobret. Sí, sí.
Avui, és veritat que aquest cop no us puc vendre la moto, nois.
Ja tocava que confessessis alguna vegada.
Ai, senyor. Bueno, escolta, Marrau, és jornada de reflexió d'unes eleccions estranyes. Perquè, per una banda, tenim una... Segurament les eleccions més igualades, sembla, de la història, amb un Bildu que podria fer sorpasso al PNB, però no se sap ben bé, perquè hi ha hagut un mal final de setmana per Bildu. Em sembla molt significatiu una cosa que ho he dit aquest matí, que llegeixes a la premsa i et trobes, que ahir va haver-hi el darrer debat electoral a Euskadi amb totes les formacions polítiques en un acte organitzat per El País i per la cadena SER, en què no va sortir la qüestió d'ETA. Insisteixo que hi havia tots els partits polítics, inclòs Vox, Partit Popular, etcètera, etcètera, etcètera. No li van treure Pello Sandiano de Bildu al tema d'ETA, ni li van demanar explicacions, etcètera. I, en canvi, avui llegeix la premsa i tot és ETA, una altra vegada.
És que aquí ha passat una cosa, que és veritat que fins que dilluns a la SER Pello Sandiano no va fer aquesta relliscada d'evitar condemnar com a terrorisme l'organització d'ETA, no havia sortit el terrorisme, no havia sortit ETA. De fet, ni el PP havia tret a passejar aquest tema. Havia vingut Ayuso, Isabel Díaz Ayuso havia vingut al País Basc i tothom donava per fet que trauria el tema. Doncs no, ni així. Alguna referència al passat de l'esquerra Berzale, però era curiós perquè ni el PP ni, evidentment, els altres partits, tampoc els socialistes, que insisteixo, feien alguna referència tangencial, però no es deia la paraula ETA. Doncs bé, va ser a partir que dilluns hi hagués aquestes declaracions de Pello Chandiano, el candidat de Bildu, a la cadena SER, que tot es va desfermar i a partir d'aquí sí que el debat va girar al voltant d'ETA. Què ha passat? Que sí, que evidentment hi va haver un parell de dies en què es retreia a Chandiano aquestes declaracions, però és que això ha anat a menys. Els últims dies, als mítings, ja pràcticament no es parlava d'això. En alguna entrevista, evidentment, els periodistes preguntàvem sobre aquestes declaracions a la majoria de partits, però en els mítings, quan el partit porta, diguem-ne, per inèrcia o per impuls propi, el seu missatge, evitaven ja parlar-ne.
Perquè recordem el que va dir, li van preguntar si era una banda terrorista a Aymar Beretos, i ell no va voler dir banda terrorista, va dir que era una banda armada, no? Ja està. I a partir d'aquí vull recordar que va demanar disculpes després d'haver-se adonat que havia ferit la sensibilitat de molta gent.
Sí, va fer una espècie de rectificació. És veritat que va demanar disculpes per les declaracions, tampoc va acabar dient que fos una organització terrorista ETA, perquè ha de fer evidentment molts equilibris dins de casa seva, dins de Bildu, però sí, va ser una rectificació, com mínim unes disculpes per aquelles declaracions.
I és una qüestió molt curiosa el que està passant a Euskadi, perquè més enllà d'aquesta qüestió que tinc la impressió que ha estat molt més un debat exterior a Euskadi, al final els que voten són els bascos, que no pas interior, de la participació o no d'ETA, o l'aparició d'ETA o no, la vinculació que pugui tenir Pello Chandiano amb l'antiga banda terrorista, etcètera, etcètera, sinó hi ha una altra cosa molt interessant, que és que Bildu pot ser la guanyadora de les eleccions, molt difícilment pot governar, perquè sembla que s'ha de repetir el pacte del Partit Socialista amb el PNB, però en el moment en què dues formacions clarament nacionalistes podrien fer un pacte de govern nacionalista, si volguessin, independentista, si volguessin, la paraula independència pràcticament no surt en tota la campanya electoral, no?
No, de fet, és una cosa que a mi m'ha sorprès, perquè tenia la imatge de Bildu com l'esquerra independentista del País Basc. Ara es fan parlar, o quan s'autonomenen, s'anomenen esquerra sobiranista, per tant, eviten parlar d'independència, parlen d'un nou estatus de relació amb l'Estat, que s'hauria de pactar amb Madrid, però en cap cas parlen d'independència i parlen molt tangencialment. De fet, va ser curiós perquè en algun dels mítings que he anat de Bildu, això, pràcticament no es parlava d'independència, i no va ser fins ahir que va venir Pere Aragonès en el míting de Bilbao de l'esquerra Berzale, quan per primer cop jo vaig sentir la paraula independència fent referències o fent comparacions entre Catalunya i el País Basc. Però sí, sorprèn, perquè l'esquerra Berzale, l'esquerra independentista aquí al País Basc, que és Bildu, tampoc treu a passejar molt la independència. Parla del dret a decidir, parla d'un nou estatus, però intenta evitar, suposo que per això de intentar esgarrapar els màxim de vots possibles, aquí al País Basc intenta parlar o evitar parlar d'independència. Sí, sí.
No sé si voleu fer algun apunt vosaltres des d'aquí de la tertúlia, Carles, Antonio, López Fonta o la Carla Torró.
Bé, aquesta darrera part, a veure, és ben clar que el missatge
d'ETA... La part del tema independentista o d'ETA?
D'ETA, ah, no? És ben clar que aquesta... O sigui, el tema ETA ven a Madrid, té uns altres objectius, no és pel... És com el, no sé, en moltes ocasions el català, no? O sigui, tu mires les portades, no?, dels diaris editats a Madrid amb un impacte de lectura baixíssim al País Basc, amb un... m'atreviria a qualificar d'irrellevants al País Basc, mitjans com La Razón, com El Mundo, com l'ABC, amb un impacte molt baix, que tiren de missatge d'ETA, perquè estan alimentant un altre discurs, un altre relat i una altra estratègia. I, en canvi, quan és l'hora de fer un debat sobre el País Basc, on hi ha tots els candidats, fins i tot, com bé dius tu, no?, els de Vox o el del Partit Popular, ETA no existeix, perquè el discurs ETA al País Basc ja està, ha passat plana, però, en canvi, alimenta un altre relat. Llavors, són dues coses completament diferents. Són dues estratègies i dos missatges clarament diferenciats i dues estratègies diferents. O sigui, la caça major, la peça de caça major és Pedro Sánchez, i Pedro Sánchez, per atacar Pedro Sánchez, s'ha de fer servir ETA, perquè els socis de Pedro Sánchez són ETA. Però llavors, quan vas al territori dels socis de Pedro Sánchez, no parles d'ETA, perquè si parles d'ETA t'ensorres, perquè aquest debat ja està superat, ja està. És que en aquestes eleccions s'ha fet molt evident, i el que fa el candidat de Bildu, diguem, que a mi em va sorprendre per inexpert, perquè aquesta l'havia de dur preparada.
Que li podia caure en qualsevol mà.
Aquesta
no ha fet gaires entrevistes, tampoc, no, Arnau? Sí,
de fet, ahir parlàvem amb alguns responsables de premsa de Bildu. El que ens explicaven és que han prioritzat, bàsicament, mitjans d'aquí al País Basc, i han fet puntualment alguns mitjans estatals. Quan parlaven d'aquests mitjans estatals, es referien, entre d'altres, a aquesta entrevista de la SER, i feien canyota. És a dir, reconeixien que no els havia acabat de sortir bé justament en una d'aquestes entrevistes d'àmbit estatal a la SER. Ho han fiat tot a aquests mitjans bascos. De fet, ahir el Basté explicava que des del món RQ s'havia intentat parlar amb Pello Chandiano i ja els havien respost des de Bildu que només no farien mitjans bascos i puntualment alguna cosa a nivell estatal.
No tenir la resposta de manual pactada amb el partit és a mi em sembla sorprenent, no? També em fa preguntar-me fins a quin punt de fons està resolta la qüestió, que em sembla que és el gran tema, i entenc que determinades coses porten molts anys, no? Jo estic molt d'acord amb la lectura que feia el Carles, en el sentit de que al final a Madrid es fa la lectura que es fa perquè és un tema que polaritza i que li serveix ara mateix al Partit Popular per desgastar Pedro Sánchez, i per aquí passa tot, i que evidentment la lectura que es fa des d'Euskadi no pot ser la mateixa perquè han patit en les seves pells la polarització del conflicte, no? I perquè, a més, jo crec que allà hi ha una tensió molt forta des de fa molt de temps entre com es fa pesar determinades víctimes i què passa també amb una altra part del conflicte, de les tortures, etc, que de vegades no té no, en l'esfera pública estatal el mateix pes o la mateixa rellevància, i que això, diguéssim, costa trobar-li un equilibri, no? Si tu viatges avui a Euskadi, ho parlava amb un dels subdirectors del diari, ha viatjat aquests últims dies i demà es publica en una sèrie de reportatges, i fins i tot a primer cop ens deia, tu arribes allà i qui pensa en Euskadi fa 15 anys i el veu avui, d'entrada ja no veus les pintades que es veien als carrers, han desaparegut determinades banderes, el tema no està en el debat, sobretot la primera setmana de campanya s'ha parlat de sanitat, s'ha parlat d'educació, és a dir, no està en el debat públic. Però jo insisteixo que em sembla que és important què passa de fons a l'hora d'abordar el tema. Bildu no ha tingut una resposta, d'acord, però ho té acordat de fons. Hi ha un llibre molt interessant de l'Edurne Portela que es diu El eco de los disparos, que jo el recomano molt, perquè explica que va treure l'impuls de veure precisament la pel·lícula, saps, la pel·lícula de, com es deia, de Ochoa Apellidos Vascos. Llavors ella va al cinema, no?, i de cop diu, ostres, en aquesta societat s'ha parlat no? Del silenci, ella deia del silenci a la carcajada, no? O sigui, hem passat de no parlar del tema a riure'ns en molt. Escolta, ha passat una situació molt traumàtica i jo crec que hi ha d'haver un tema de fons que s'haurà d'anar treballant amb els anys i que parlant Bildu haurà de tenir una resposta perquè ha d'haver fet una digestió interna. L'ha de fer també la resta de partits, sí. Eh? Vull dir que a mi això em sembla un tema de fons. El que passa que crec que a dia d'avui no es fa amb l'objectiu de trobar un relat amb qui tothom es pugui sentir més o menys còmode, sinó des de Madrid amb l'únic objectiu de perjudicar el govern de Sánchez. Clar, des d'aquí no pot ser.
Toni i
sí,
López.
El que dèiem abans de les veritats alternatives, una cosa diària, i jo dic, no la premsa d'Espanya, és la premsa de Madrid. Mm-hmm. Ja comença a perfilar-se que Madrid és un estat diferent d'Espanya. Un estat mental, un estat de la matèria i un estat, diguéssim, una mena de mirat allà que té les seves pròpies lògiques i entre elles, totalment d'acord, la lògica és que caigui Sánchez, que també, realitat imaginada, se li va dir govern il·legítim des del principi, la primera legislatura, l'anterior, cosa que no és certa. Vull dir, pot agradar, no? Però legítim és a dir, la idea aquesta una mica trumpiana de deslegitimar el rival amb mentides, doncs aquí ha funcionat. Llavors, tens raó, no afecta allà, però sí que afecta a les decisions que pot prendre el PSOE aquí, i dic a Catalunya, o els pactes que pot fer. Mira que es va liar amb Pamplona, no? L'alcaldia de Pamplona es va liar a Madrid, no a Pamplona, però a Pamplona, diguéssim, bueno, ho van trobar més o menys raonable i aquestes coses, no? I després, sí, no, només una cosa, de les tres Espanyes que dibuixa la Constitució del 78, que és l'Espanya de les nacionalidades, l'Espanya de les regions i l'Espanya foral, es veu que la millor és la foral, eh? Ha quedat claríssim que, en fi, per qüestions històriques, però per qüestions també evidents, que ara estiguin parlant només amb 10 punts menys d'atur, amb unes exportacions no sé què, amb un nivell de vida estupendo, amb un país petit, que a més a Espanya ni li afecta ni li deixa afectar, perquè són que ni el 6% del PIB espanyol, és a dir, el que facin els bascos no és el mateix que els països catalans, que és el 50% del PIB. Llavors, clar, és idíl·lic, realment. El panorama és idíl·lic. No per la independència, és normal. També. Perquè quina, sí, la independència formal no la tens, però, i la representació potser tampoc, però escolta, a qui li importa? Sí, diguéssim, estàs vivint en una societat que a més ha sanat una de les grans fractures o està en procés de sanació, això no ho sé, no sóc expert, però home...
Sí, però hi ha una cosa interessant que han relatat algunes persones que treballen, periodistes i també politòlegs, que és què passa quan Otegi surt de la presó l'any 2016 i es troba amb que Podemos ha obtingut 11 diputats a les eleccions i Bildu en aquell cas n'havia obtingut 18 i agafa els seus, diguéssim, i els hi diu escolta, què està passant aquí? Què està passant que hi ha una esquerra que us està menjant una part del pastís? I a mi això em sembla que és una reflexió que ha passat a Euskadi, que ha passat a altres nacionalismes d'arreu, de, no? d'arreu del món, perquè no és exclusiu d'Euskadi, i de fet Esquerra aquí també a la seva manera ho ha intentat fer. No? Però hi ha una lectura clau que ell diu aquí hi ha uns problemes, aquí hi ha uns problemes importants socials que hem de ser capaços de capitalitzar. I això passa no tant per tenir la independència a la boca tota l'estona, sinó per fer entendre d'alguna manera a la població que nosaltres som qui millor defensem els interessos de la nació. A mi això, aquestes converses que s'han relatat, aquestes indicacions d'Otegi, aquesta reflexió que farà Esquerra Abertzale, em sembla clau per entendre la situació en la que es troba avui.
I a més fulmines a Podemos, perquè Podemos ha desaparegut.
Sí, i a més és veritat, a veure, també han tingut la lliçó i han pogut veure Catalunya de reull tot el que estava passant per aprendre que determinades aventures no són potser les més encertades, no? Però en tot
són
cas...
Són les imprescindibles.
Jo en tot cas sí que crec que han fet una reflexió molt important d'entendre que ells havien de capitalitzar el que són totes les demandes socials que existeixen
en Euskadi. Però això no és traslladable a Catalunya.
No dic que ho sigui, dic que és molt important per entendre el que passa.
Amb 22.000 milions d'espoli no pots parlar de...
22.000 milions.
I després només una cosa, a les enquestes també diuen que el vot de Bildu és molt fidel. Ho dic perquè de cara al que pugui passar. És a dir, a les últimes que s'han fet diuen que més del 90% és vot.
I el PNB també.
Sí, ho dic, efectes de com pot afectar la campanya.
Sí, perquè és una societat on la votació també és molt...
López Fonta. Digui.
A veure. López Fonta.
López Fonta està aquí callat, escoltant. A veure, el primer que canvia el tracte a Bildu, segons estigui a Madrid o a Euskadi, és el Sánchez i el PSOE. És el primer. A Madrid són una cosa i a Euskadi són una altra.
Això ha sigut així. No és Madrid, ni és la
trastosfera... Sánchez és Madrid,
la fachosfera mediàtica que és el que diu qui parla d'ETA. Jo entenc que no parlin d'ETA, perquè han sigut 40 anys d'assassinats. Llavors, jo crec que la societat basca encara estan vius, eh? Tant uns com els altres.
Sí,
tant els del PP perseguits, els del PSOE perseguits, com els de Bildu, que formaven part d'aquella... de col·laborar o inclús de formar part d'aquella ETA. Llavors, jo entenc que no vulguin parlar, jo entenc que vulguin tirar cap endavant. Quin és el fallo del PP i del PSOE? Sobretot, bueno, el PSOE sempre ha jugat a dues bandes. El PP ha de ser clar i ha de parlar d'un projecte d'Euskadi amb Espanya, i això no ho fan. Llavors, la societat basca està bipolaritzant, torna al bipartidisme, que és Espanya seria PP-PSOE, allí és PNV i l'esquerra de Bildu. Llavors, aquí ha passat històricament amb Convergència i el PSC, i això ha canviat. Això ha tornat a Euskadi, per què? Perquè el component ETA l'han deixat fora, i l'error... El major Oreja va treure 19 escons en el seu millor moment. I ara, si treuen 7...
També,
bueno, no, no, bueno, però és que... Bueno, però hi havia... O sigui, què ha passat? Mm-hmm. Que els partits constitucionalistes, sobretot el PP, tant a Catalunya com a Euskadi, han deixat de defensar, o no ho diuen clarament, el que és el seu projecte, que el projecte és... No estic aquí enmig a veure què passa. No, el meu projecte és una Catalunya i un Euskadi dintre d'Espanya, amb un projecte d'Espanya per Catalunya i Euskadi. I això és el que han de defensar, perquè hi ha gent que es sent identificada amb això.
És que...
Llavors, quan tu renuncies amb això, llavors passa el que passa, que la gent diu, no, pues no m'hacen falta.
Digues, Mañé.
No, que justament el que diu l'Alejandro és veritat, perquè bona part del discurs del PP aquí al País Basc ha passat o ha estat supeditat per la política espanyola, a diferència del PNB i Bildu, fins i tot d'altres partits, Podem, Sumar, que parlaven de propostes i d'iniciatives pel País Basc, d'un model clar, econòmic, sigui d'una banda, sigui de l'altra, d'un model social, sigui d'una banda o sigui de l'altra, el País Basc, el PP... ha jugat molt les cartes de Sánchez, Bildu i aquesta relació de partits entre la Moncloa i l'esquerra Berzale. Especialment quan Feijóo s'ha implicat també bastant en aquesta campanya electoral i això ho ha enterbolit encara una mica més en aquesta idea de que tu deies, Alejandro?
Clar, però el mateix pacte de la... Vaja, de vergonya cap amunt i la cosa... L'Ajuntament de Pamplona, que havia de significar un revulsiu, una sí. cosa espectacular... Zero impacte sobre els resultats que pugui tenir el PP al País Basc. Zero impacte. I allà va haver-hi, bueno, Núñez Feijóo anunciava les caigudes de, no sé, de les set, no, vale, maleficions i les plagues i no sé quantes coses
sempre
havien de passar.
Sempre es cauen a nosaltres, les plagues, quan parlem d'estadi.
I no ha passat, no sé què.
Jo considero que el Partit Socialista que pacti amb Bildu, quan encara Bildu no... renuncia al terrorisme, costa, socialment costa, i hi ha molts bascos els hi ha de bueno,
però,
jo és que però, ja no jo, o sigui, jo dic,
una cosa són les opinions personals de cadascú, sí, però l'altra és que aquestes eleccions properes els resultats seran els que seran.
No, sí,
però els resultats seran els que seran, sí, i la immensíssima majoria de la gent del País Basc el que vol és pair el que va passar,
i la gent jove no vol parlar d'això.
Doncs les alternatives polítiques, sí, han de fer un relat de pair, perquè si segueixen en el relat del no pair i d'assenyalar i de culpar i del Tomés i de ara Otegi li aixequen una causa a no sé on perquè va fer no sé quan, fa no sé quan, si segueixen ancorats en allà, estan condemnats a la irrellevància.
El que passa que...
I altra cosa és que moralment sigui condemnable. És que no s'hagi d'oblidar res. Perquè això no té a veure. Això no té a veure amb el projecte polític, ni té a veure amb l'evolució social. No té res a veure, Perquè això no vol dir passar plana i tancar-ho amb un quarto fosc, No vol dir això,
Jo estic d'acord amb això. L'únic que dic és que jo no pactaria. Encara no pactaria. Encara no faria govern
hi ha un exemple clar. Aquí hi ha un senyor que es diu Alejandro Fernández, que es va plantar i va dir: a mi el PP no em diu com he de relacionar amb Junts. I a la primera vegada que el senyor Feijóo deixa anar potser amb Junts alguna cosa haurem de pactar,
ell agafa Twitter i el deixa de volta i mitja en el seu jefe. I es planta. I aguanta el tirón i segueix de líder.
He anat del canton duro, però està.
Del canton duro, però aquí està. Sí. I el dia 12 de maig sortirà al balcó i com a mínim triplicarà resultats.
Com a mínim.
Com a mínim, si no els quadruplica.
El que passa que jo sí que crec que és evident que el Partit Socialista el posa en una situació molt incòmoda als pactes amb Bildu, perquè és un problema evident, a l'hora de vendre-ho especialment a Madrid.
Fa de portaveu un senyor que va ser l'endecari,
I
s'ho menja.
Sí, sí, el que passa que és veritat que també el PSOE fa molt de temps que ha fet una reflexió, que és que o pacten amb tots aquests partits que els hi representen efectivament incomoditats o no poden governar. I a més, també hi ha una cosa que és que... Espanya és tot, eh? De vegades construïm relats en què sembla que reduïm una certa Espanya a Madrid, i Espanya és tot. Tant espanyols són els votants de Bildu com els votants d'Ayuso. Hi ha una part de conèixer el país i d'entendre que es troben punts en comú, diguéssim. Ells han fet la reflexió, diu, trobem punts en comú per poder governar o aquí és impossible governar, no? I jo crec que quan dèiem que... I abans parlava de l'Edurne Portela i de la necessitat que hi hagi relats de fons, jo entenc que potser hi ha moments en què són molt difícils quan tot just estàs digerint un dolor tan fort com és per una societat, no? Però no és només que sigui moralment condemnable, com deia el Carles, que jo hi estic d'acord, sinó és que jo crec que necessitem, de veritat, coses... que hi hagi un consens en la societat de coses molt evidents, que és evident que hi ha hagut terrorisme en aquest país, de la mateixa manera que hi ha hagut excessos que han provocat tortures, en els informes seriosos es diuen al voltant de 5.000 persones, com a mínim. Bé, doncs aquestes veritats, aquests relats han de formar part de la memòria col·lectiva per mirar de tirar endavant. Per tant, la solució no serà mai, crec, aquesta espècie d'oblit en el que estem jugant.
Jo vull fer una diferència entre pactar lleis amb tots els partits, que pots pactar, et sentes, negocies, i escolta'm, això és bo, això ho pactem i això ho votem, que donar governs. Per mi, i posar a determinades persones que han fet determinades coses a unes institucions.
Donar quins governs.
I que no renuncien a això.
El de Navarra.
Vull dir, o sigui, el de Pamplona, en aquest cas. Llavors, per mi és diferent. Per mi és diferent. Perquè jo sí que entenc, jo sí que, per mi sí que és bo. És que, quantes vegades hem demanat que els etarres deixessin les armes per fer política. O sigui, al final tu estàs allà i fas política, que és el que estan fent, perquè al final, si tenen aquests vots...
És una gran notícia.
Però quan
reduïm, perquè estàs parlant de Bildu tota l'estona, com si... O sigui, també hem de vigilar com utilitzem el llenguatge. No, perquè si no sembla que... No, però que estàs parlant, quan parles de Bildu, fas una vinculació molt directa...
Molt.
Ja, però és que hem de vigilar...
No, perquè ho és. Perquè ve d'aquí. O sigui, han canviat el nom, però bé... Per què aquest senyor no parla de terrorisme? Perquè els té vius, perquè els que han fet el terrorisme els té vius.
Però les desenes de milers de persones que votaran Bildu no estaven a favor del que va fer.
No, això... I els joves... Però si estem parlant del mateix... Però estem parlant del mateix, però jo per això... que encara...
Les generalitzacions a vegades...
Sí, no? però hi ha una generació que encara està viva, que ha patit molt, i que jo entenc que necessita una mica de respecte i posar els que... És que hi ha més de 100.000 persones que han hagut de marxar del País Basc durant els últims 40 anys. Llavors, aquesta gent, veure que aquests senyors els hi estan donant llocs de govern per pactes... Els mateixos seus, que són socialistes, no ho entenen.
A vegades, en nom de les víctimes, es fa un relat que les pròpies víctimes no fan. Hi ha víctimes que celebren àmpliament. Moltes associacions de víctimes, a vegades algunes estan més finançades que d'altres. Però vull dir que hi ha moltes associacions de víctimes que estan encantats de la situació. I que si els han de donar institució, doncs els donen institució. I que pot que te vote chapote tot això, els semblau molt ofensiu, per exemple.
Si puc dir una cosa?
Molt ràpid.
No, molt ràpid. Ara ha sortit el nom Patxi López, és el tonto, tu, i, hòstia, estem parlant de la memòria, no oblidar, no sé què, però mentre nosaltres discutim això, hi ha una cosa que mai canvia i sempre és permanent, que és la legislació. Perquè Patxi López va ser l'endecari gràcies a la llei de partits, la llei de partits, que jo sàpiga,
Segueix vigent.
I que diu que segons quins partits no poden, no sé què. I s'ha aplicat a grups de tota mena, no sé què. Igual que passaven els terroristes islàmics per aquí, tenim el concepte de terrorisme absolutament obert. I també els catalanes hacen coses i tenim el decretazo digital que permet una sèrie d'accions. És a dir, que al final, mentre nosaltres discutim sobre el ressò de la memòria històrica, no sé què, tota la legislació repressiva que tenia un sentit en un moment mai es reverteix a favor de les llibertats. És una cosa, si, anava a dir, internacional, no és d'aquí només.
Un quart, pràcticament un quart de...
Conspiració. Del matí. És una conspiració.
És una conspiració. Un moment, Mañé, no te'n vagis, ara torno.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 17 minuts, avui acompanyats d'Antonio Baños, de Carles Fernández, d'Alejandro López Fonta, de Carla Turró i de l'Arnau Mañé. Una cosa, abans de tancar connexió amb Euskadi, que ara tocarem el tema Sequera, perquè de seguida tindrem el conseller Mascort. Avui que hem explicat que, segons dades a les quals ha tingut accés RAC1, el 4% pràcticament de l'aigua que arriba a l'àrea metropolitana de Barcelona es roba. 4%, 7 milions de metres cúbics. Ús fraudulent. Això vol dir, per exemple, construccions no autoritzades, aigua robada de les boques de reg, comptadors punxats, 4%. Amb aquesta aigua que roba cada any de Barcelona, és l'aigua que serveix per pel consum de tot Mataró en un any. O pel consum de tot Catalunya en una setmana. L'aigua que roba de les... del sistema. Mañé, abans que tanquem, una cosa que m'ha interessat molt sobre les eleccions basques, que n'hauríem de prendre...
Porta'm buti. Abans de tancar la connexió, porta'm buti.
N'hauríem de prendre nota, és... Primer que tenen una llei electoral, no?
Sí. Pròpia, sí.
Pròpia, que aquí no hi ha manera. I no, aquesta aquí, llei electoral... Aquí... Digues, digues.
No, dic que Catalunya la que mana és la llei electoral espanyola.
Sí, no, ja, ho sabem.
Sí, i això no perquè puguem anar de la Moncloa ni de res,
No, això és nostre.
Això és nostre. Això és nostre.
Això és nostre.
Això és
nostre.
Això és identitari nostre.
No, sobre el tema, i tant que és identitari. No és d'ells, és nostre.
Exacte.
Sobre el tema aquest, hi ha una cosa molt significativa que és els cartells electorals.
Sí, és una de les coses que em va sorprendre ja el primer cap de setmana que vaig ser aquí cobrint la campanya al País Basc. Pràcticament no hi ha cartells electorals penjats als fanals. Dic pràcticament perquè, evidentment, no he passat per tots els pobles, però en tots aquests dies no he vist ni un sol cartell electoral penjat en un fanal. En general estan repartits per cartelleres específiques on s'hi reparteixen tots els partits. També, evidentment, hi ha a marquesines d'autocars, en aparadors, balcons privats, que aprofiten els partits, però en els fanals, com és molt habitual a Catalunya, que pràcticament quan estem en campanya electoral s'inunda cada cantonada, cada racó, cada fanal amb les cares dels candidats, aquí no passa. Pensava que no estés prohibit penjar aquests cartells als fanals. Vaig rebuscar ahir mateix a la llei electoral basca i no està prohibit. De fet, es preveu que es puguin penjar, però en un dels articles d'aquesta llei electoral basca, que és propi, article 80, diu que els partits tenen 15 dies després de les eleccions per recollir tot el material electoral que hagin escampat. Què passa? Que fins i tot amenaça amb multar els partits i treure'ls la factura del que costi a l'Ajuntament recollir aquest material dels partits, amenaça'm amb treure d'aquesta factura de la subvenció que reben els partits cada any. Per tant, probablement hi ha una relació entre aquesta amenaça per escrit d'haver de recollir material 15 dies després de les eleccions i el fet que els partits prefereixin posar-los en altres llocs on és més fàcil recollir-los pràcticament l'endemà mateix de les eleccions, a diferència del que sí que passa a Catalunya, que durant molts dies després de les eleccions continuem
mesos.
I setmanes continuem veient...
Hi ha gent que enganxa el cartell de quatre, sí. El damunt de 4 anys després de l'altre.
Sí,
i més...
4
i més...
anys? Què vol dir 4 anys?
Bueno, aquí a Catalunya...
És en aquest calendari electoral no encadenat que repetim eleccions o que hi ha eleccions d'un o altre caire pràcticament cada pocs mesos.
Societat civilitzada, a retirar els cartells.
Quan són descents?
De 1.700.
Sí, crec que estan pràcticament 2 milions cridats a votar.
S'ho fan per grups de WhatsApp, home.
No, home, no, la públic. No,
clar, són molt poquets.
En què té el Xaloja, no?
Bueno, Mañé, escolta... 1.800.000.
1.800.000 de cents, eh?
Sí, aquí són 5.700.000.
Bueno, aquí no ens entenem.
S'ho fan per WhatsApp.
Jo crec que no té a veure amb això, el tema de...
No, aquí no.
Apa, Mañé, que vagi bé.
Abraçada, cuideu-vos.
10 i 21. De seguida, a veure si aconseguim localitzar-lo, perquè aquí hi ha algunes dificultats. De seguida saludarem el conseller Mascort. He vist que hi ha hagut, durant la publicitat, una mica de debat al voltant de l'obertura de les piscines.
Ojo. Correcte.
Sí, hi ha gent que està a favor i gent que està en contra.
Jo convoco els barcelonins, diguéssim, quan es pugui, bueno, i el conseller ens ajudi, que anem tots els hotels dels rics a passar la tarda allà. Perquè si fan refugi climàtic...
Sí, amb flotador.
Amb la truita...
S'ha de pagar, com manguitos. S'ha de pagar entrada.
Clar, perquè hi haurà refugis climàtics...
Les piscines municipals s'han de pagar, eh?
Depèn de la massa.
I algunes...
No.
Bé, llavors, el refugi climàtic
un moment, depèn del número de masses que entrin. Si entrem allà 60 de cop...
Home, no cal, tampoc. Ah, bueno, com a Tarragona, no. Consistori.
És que he de dir que a mi, bàsicament, el que tinc són moltes preguntes, perquè després podem anar... O sigui, a les piscines...
A la del veí?
Quan... No, és la meva pregunta. Clar. Quan diuen privades, de què estem parlant exactament?
Sí, veure, sí. I si rellisques i et trenques la closca a la piscina privada del veí?
També en línia el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el senyor David Mascort. Senyor Mascort, bon dia.
Molt bon dia tingueu.
Ara de seguida li pregunto per el decret, perquè ara que ho estàvem comentant també el decret del tema de les piscines, que entre altres coses ahir semblava que potser no pot tirar endavant o que serà bloquejat en el procés d'aprovar-se, però vaja. Ara de seguida li pregunto, però abans, ho hem explicat a l'informatiu, segons l'auditoria d'aigua dels 23 municipis que depenen d'Aigües de Barcelona, per tant, a l'entorn de la ciutat de Barcelona, l'any passat es van perdre un 4% del subministrament de l'aigua per robatori, és a dir, per ús no legal, no justificat de l'aigua, és a dir, construccions no autoritzades, robada de les boques de rec, comptadors punxats. I aquesta quantitat, que són 7 milions de metres cúbics d'aigua, aquest 4% pràcticament de l'aigua que arriba a les ciutats de l'entorn de l'àrea metropolitana, signifiquen, per exemple, l'aigua que consumeix tota la ciutat de Mataró durant un any o tota Catalunya en una setmana. Com s'explica? Com és possible que passi això?
Bueno, deixa'm dir primer que l'auditoria aquesta ens dona grans notícies, eh? Grans notícies perquè fins fa no massa tothom deia es perd el 30% d'aigua per la xarxa i l'auditoria aquesta demostra que no és veritat. Per tant, que els ajuntaments estan fent bé les coses, estan fent molt millor les coses, per tant es perd molt poca aigua o es perd poca aigua, molta menys de la que dèiem, per la xarxa. Jo sempre deia, sempre explicava que quan es comptabilitzava l'aigua que es perdia, aquí dintre hi era tot. L'aigua que es perdia per les fuites, els subcontatges... I aquesta aigua, que ara tu m'expliques, que vosaltres en dieu que roben, és a dir, aigua que no es comptabilitza, que no es factura, perquè algú la pren abans de, o sense control.
Consum il·legal, sí.
Això, també passa amb l'energia elèctrica, que hi ha gent que té l'energia elèctrica enxufada, punxada, sense comptador. Llavors, els operadors estan esmerçant molts esforços que això cada vegada passi menys. Però és veritat que encara passa, i aquí ara aquesta auditoria ens diu que és un 4%, que és un volum d'aigua molt considerable, o sigui, en percentatge és poc, però en volum d'aigua és un volum d'aigua molt considerable. I llavors, entre tots, hem de fer els esforços, totes les administracions, els primers, els operadors i els que tenen la competència de l'aigua en baixa, que és on això està passant, bàsicament, en baixa, i els que subministrem l'aigua en alta, i el govern de la Generalitat intentar posar-nos al seu costat per ajudar-los amb les eines millors possibles perquè això passi cada vegada menys.
Aquest prop de 4%, és un 3,70 i escaig, sí. Deia que és que es refereix als 23 municipis que depenen d'Aigües de Barcelona. També sí. Mirant la comparativa, no hi són totes les dades encara públiques de tots els municipis, però sí que n'hi ha alguns per comparar, que n'hi ha que tenen un 0,25, un 0,30 de desviament d'aigua d'ús fraudulent, per entendre'ns. I en el cas de l'entorn de Barcelona són gairebé un 4, no?
Sí, perquè el control en alguns municipis és més fàcil que en d'altres, això també s'entén.
Però és probable, conseller, que hi hagi més, entre cometres, lladres d'aigua ara que abans, també per motius vinculats a la sequera, o això no ho contemplen o no ho saben encara?
Jo diria que no, perquè fixi's que és un 3,70, no és un 20, és un 3,70, per tant, en volum és molta aigua, però en percentatge és relativament poc, sempre és molt, però és relativament poc, i clar, no tenim comparatives de fa 10 anys, per exemple, però jo diria que no. Bueno, voldria dir que no.
Conseller, hi va haver-hi de capejar, diguem-ne, una sessió bastant tensa a la Diputació Permanent del Parlament, moltes crítiques per la gestió de la sequera. No sé si va acabar dolgut de com va funcionar tot ahir.
No, dolgut no. De fet, les crítiques a la gestió de la sequera són molt poques, crec jo, perquè... A veure, siguem clars, jo sempre parlo clar, estem en campanya, i per tant, s'han de fer servir alguns eslògans, sobretot per part d'aquells que durant 10 anys no han fet res, o 12. Llavors, dir que la gestió de la sequera s'improvisa, escolti'm, no, és impossible improvisar la gestió d'una sequera d'aquesta magnitud. És impossible. Llavors, si vostès repassen el que hem fet amb els darrers 3 anys, amb el darrer any i mig, és que no es pot comparar amb el que s'ha fet amb els últims 12 anys al nostre país en temes d'aigua. Llavors, trobar totes les solucions possibles per un costat, allargar al màxim l'aigua que tenim, i per l'altre costat, obtenir el màxim de recursos en el menor temps possible, això no s'improvisa. És veritat que ens trobem en situacions amb les quals no s'havia trobat mai ningú? Sí. I que, per tant, apareixen alternatives noves que mai ningú havia estudiat? Sí. Per exemple, que uns hotelers privats tinguin la intenció de posar una desaladora al seu municipi. Mm-hmm. Això no contempla el Pla Especial de Sequera, ni ho havia contemplat mai ningú, ni s'ho havia pensat mai ningú. Què fa el govern? Doncs buscar la solució perquè això sigui possible. Posar més recursos a la xarxa? Vinga, som-hi. El debat d'ahir crec que no va tant amb el què fem, ni amb el com ho fem, sinó amb voler gesticular perquè es vegi que nosaltres ho fem malament i ells ho farien molt bé. I crec que no és el que esperen els ciutadans de tots nosaltres, sinó que el que esperen és que posem solució a les coses. I això és el que estem fent nosaltres. De fet, portem 42 mesos de sequera i l'aigua segueix sortint per l'aixeta. Per tant, alguna cosa devem haver fet bé. Segur que n'hem fet moltes malament, segur. Però alguna cosa devem haver fet bé.
Acusava els partits d'estar en campanya, també els partits acusaven el govern d'estar en campanya, no?, i de prendre decisions. Ara deia vostè, no s'improvisa, però el van acusar d'improvisar amb aquesta mesura, per exemple, de les desalinitzadores portàtils. D'haver anat apuntant que probablement vindrien vaixells i finalment, a poc temps, doncs, haver optat per una opció alternativa.
Sí, no? Sí, però és que això, si volem ser rigorosos i volem fer les coses bé, és com s'han de fer les coses. És a dir, si jo fa 4 mesos surto a explicar que estem treballant per aconseguir una desaladora flotant per portar-la a Barcelona, i després no és, què hagués passat? Em haguessin acribillat. Quan surto
això
a dir
és el que ha passat amb els vaixells, exactament.
Clar, quan surto a dir jo que és possible? Doncs quan és una realitat. I això vol dir que nosaltres hem estudiat l'última setmana. Algú s'imagina que una operació d'aquestes es treballa en una setmana? No, portem molts mesos treballant, buscant proveïdors arreu del món. Pensi que hem treballat amb proveïdors de Noruega, de Turquia, de tot arreu, fins que hem trobat aquell que ens assegura que ens la pot subministrar. Això es fa en 15 dies? No, es fa en molts mesos. Això es diu ara i no es diu fa 4 mesos? Evidentment. Es diu ara quan ja sabem que és una realitat. Igual que les desaladores mòbils a la Costa Brava Nord. Què passa a la Costa Brava Nord? Que el que opera allà amb Alta, que és el Consorci Costa Brava a Girona, veu que tindrà problemes per subministrar aigua amb Alta a la zona de Costa Brava Nord. És competència del Consorci Costa Brava, no del govern de la Generalitat. Què fa el govern de la Generalitat? S'asseu amb ells per trobar una solució. La solució no és fer més pous, perquè els pagesos sortiran disparats. No es poden fer més pous, que salinitzarem els camps. Trobem nosaltres la solució de les desaladores mòbils. Això es fa en 2 dies? No. Això es fa en moltes setmanes de feina. Quan anunciem? Quan és una realitat. Què li passa a l'oposició? Que com que no ho sabia, s'enfada perquè no li hem explicat. Escolti'm, jo no haig d'anar explicant coses possibles. Haig d'anar explicant coses reals. I quan són reals, les explico. Que no els hi sembla bé?
Han fet cimeres de sequera, no, conseller?
Fem trobades per parlar de què estem fent amb la sequera, contínuament, amb els grups polítics, amb els grups parlamentaris, contínuament. En quin estat està l'evolució de les obres que nosaltres vam aprovar amb la llei, que, per cert, eren les mateixes que nosaltres havíem proposat amb el decret llei, que ens van tombar perquè venien les municipals i no volien fer enfadar els ajuntaments. Però l'estat de situació de tot el que estem fent, de tot el que estem fent que estava previst, més tot el que estem fent que anem trobant fórmules per trobar més recursos, el que estem fent amb els pous en profunditat a les capçaleres del Ter i Llobregat, el que estem fent aquí dalt a la Muga d'aprofitar l'aigua de l'era de Figueres per portar-la fins a Pont de Molins perquè hi hagi més aigua a la Muga. Totes aquestes coses que no estaven previstes en la llei que va aprovar el Parlament, també les estem fent. I ells estan al dia de tot el que fem, de tot. Mm.
Sobre el tema de les desalinitzadores portàtils, han vingut per quedar-se? És una mesura, diguem-ne, retràctil?
No, la dessaladora flotant que posarem al port de Barcelona, jo vaig explicar l'altre dia que, en principi, la idea és tenir-la durant 5 anys i fer-la servir quan la necessitem. Per què 5 anys? Perquè si tot va com ha d'anar i tot el que tenim engegat no s'espatlla res, diguéssim, d'aquí 5 anys, és a dir, a l'entorn de l'any 29, la regió metropolitana de Barcelona serà autosuficient. Podrà ser autosuficient. Vol dir que avui la regió metropolitana de Barcelona consumeix a l'entorn de 400 hectòmetres cúbics l'any, n'estem produint ja avui 220, més o menys, d'aquí 5 anys n'estarem produint 400. Per tant, en cas d'una sequera com aquesta, no necessitem ni una gota dels embassaments per la regió metropolitana de Barcelona. Quan això sigui així, ja no necessitarem la dessaladora flotant.
I aquesta dessaladora quant en fabrica?
Fabrica 40.000 metres cúbics al dia, d'entrada, perquè després és escalable, eh? Vull dir que després, un cop està funcionant, pots fer-la més gran i que produeixi més. Però d'entrada, 40.000 al dia.
I això serveix per vestir quanta gent?
40.000 al dia són tant com 14,4 hectòmetres cúbics. No? 14,4 hectòmetres cúbics. Tu ara abans deies que 7, em sembla que has dit, 7 milions,
sí, 7 milions, sí.
Era l'aigua de Mataró. D'acord?
Sí.
Doncs mira, 14,4 hectòmetres cúbics és tant com un 15% de l'aigua que gasta tot l'àrea metropolitana de Barcelona. No la regió metropolitana, sinó l'àrea metropolitana. Per tant, és molta aigua. I per tant, és l'assegurança de que tenim una part del recurs més. Això també ens ajuda a estirar menys dels embassaments de la conca del Ter i que per tant l'aigua del Ter es quedi a la conca del Ter en la major proporció possible, que és un altre dels nostres objectius. De fet, l'any passat, el pitjor any de la sequera de la història, és quan menys aigua del Ter ha baixat cap a Barcelona, i també treballem perquè en baixi, si pot ser zero, però zero no pot ser encara, serà a l'any 29, i per tant que aquesta conca pugui quedar-se l'aigua del Ter a la conca del Ter. Vull dir que al final hem de tenir mirada llarga, intentar marcar el rumb de cap on ha d'anar el país, però també, com que la situació és tan greu, trobar solucions conjunturals, com la de Salvador Fultant o les mòbils de la Costa Brava Nord, per assegurar el recurs a la població.
També l'han acusat d'electoralisme per al decret del tema de les piscines. Què hi diu d'això?
No, aquí... A veure... Nosaltres aquest decret l'hem negociat tot amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, que són els representants dels ajuntaments a Catalunya. Fins a l'última coma, tots els aspectes del decret llei estan treballats tècnicament amb l'associació i la federació. Quin és el problema aquí? Nosaltres l'any passat, amb excepcionalitat, una demanda dels ajuntaments era que poguessin obrir les piscines, perquè no es podien obrir. I vam buscar la fórmula per obrir-les.
Sí.
Aquest any, en emergència, els que estan en emergència no poden omplir les piscines. I els ajuntaments ens diuen, escolta'm, tenim problemes, no a la costa, perquè a la costa, des de Tossa, que és on estem en emergència, des de Tossa fins a Portbou, no hi ha piscines públiques. N'hi ha tres. I una és d'un gimnàs, l'altra és d'un centre esportiu. O sigui, no hi ha piscines municipals públiques. Per què? Perquè tenen la platja, tenen la costa, i per tant no necessiten tenir piscines públiques. Vale. Però a l'interior sí. A l'interior, tots els pobles d'interior tenen piscina pública que fa de refugi climàtic a l'estiu. Que és un lloc on els més petits, els més grans, es poden anar a refrescar quan estem a 35 o 40 graus. I els ajuntaments ens diuen, hauríem de buscar la fórmula per poder obrir aquestes piscines. I nosaltres redactem en el decret llei, d'acord amb ells, una sortida per considerar aquestes piscines refugis climàtics. Això qui ho decideix? Ho decideix l'Ajuntament. No ho decideix l'hoteler de Torn o el que té el càmping o el... No. Ho decideix l'Ajuntament. I l'Ajuntament, que té un pla d'emergència per sequera aprovat, o hauria de tenir, ha d'introduir en aquest pla d'emergència la imprescindibilitat de declarar una piscina refugi climàtic. I normalment què passarà? Que declararan la piscina municipal refugi climàtic. I aquí s'acaba. Quin és el problema? Que hi ha alguns ajuntaments, alguns municipis que no tenen piscina municipal i que fan servir la piscina d'una casa de colònies o d'un centre esportiu que tenen al seu municipi com a piscina municipal. I ens diuen, poseu en el decret, sisplau, que també puguin ser equipaments privats refugi climàtic per aquests casos. En cap cas ningú ha pensat que la piscina d'un hotel o la piscina de comunitària pugui ser un refugi climàtic. Crec que cap ajuntament se li ha acudit això. El que passa, que ja sabem com funciona aquest país i la picaresca és la que és, alguns han dit, ah, doncs mira, jo declararé la meva piscina refugi climàtic. No, no, perdó. Refugi climàtic l'ha de declarar l'Ajuntament.
O sigui...
I és l'Ajuntament que, igual que pot declarar, com va fer la Barcelona l'any passat, centres cívics o biblioteques refugis climàtics, pot declarar la piscina municipal refugi climàtic. Mm.
Tanco, perquè sé que segueix fent feina i li agraeixo moltíssim que ens hagi atès aquests minuts.
No pateixis.
Només per una darrera pregunta per acabar d'aclarir això. Per tant, vostè descarta que hi pugui haver-hi ajuntaments que habilitin piscines particulars de persones com a refugis climàtics o hotels amb piscina com a refugis climàtics? Això no és possible amb aquest decret?
O sigui, les privades dels habitatges particulars no és possible, segur, perquè el decret diu equipaments públics o privats, i un equipament és un equipament, no és un habitatge.
D'acord.
No? Aquesta és segur. Les dels hotels i etcètera, a mi, de veritat, que m'estranyaria molt que un ajuntament declarés una piscina privada d'aquest estil com a refugi climàtic. M'estranyaria molt. Per mi no tindria cap sentit. Mm-hmm. Per mi. Ara, sempre tenim l'autonomia municipal perquè l'Ajuntament decideixi el que li sembli, eh? Però imagini's el cas d'un ajuntament que no té piscina municipal, que mai ha necessitat una piscina municipal i que ara declari la piscina d'un hotel refugi climàtic. Home, a mi em semblaria d'entrada molt estrany.
Acabo només amb la pregunta de si, davant de la situació política, davant d'una campanya electoral, creu que el decret de piscines, veient que el que va veure ahir, finalment podrà tirar endavant o no, conseller?
La meva pregunta és, el que vulgui tombar aquest decret deixarà els ajuntaments sense poder obrir les piscines a l'estiu? Que s'ho plantegin. Un decret pactat amb els ajuntaments, amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis. De fet, hi ha un comunicat de l'Associació Catalana de Municipis que diu que el decret està molt bé perquè ells l'han treballat i estan d'acord. Els partits seran responsables de les seves accions. Ells sabran.
Descarta refer-lo, com li demana, per exemple, el PSC?
No. Nosaltres no el referem perquè l'hem treballat amb els ajuntaments, que són els qui l'han d'aplicar. Mm.
Conseller, moltíssimes gràcies.
No, moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
És David Mascort, el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 3 minuts i seran 3:15 del matí, haurem d'anar acabant, però el conseller havia de marxar, voleu fer alguns comentaris.
Aquí, l'amigo...
L'amigo, qui és l'amigo?
No sé, m'ha assenyalat, eh?
El Carles.
Sí, però
jo veia que... Jo soy enemigo.
No, que el Carles el veia... Que
no, perquè...
Anava posant calent.
No entenc per què, quan vol... El conseller doncs explica les coses amb un punt de claredat i quan apareix en roda de premsa tot és un embolic i tothom ho entén, diguem, de manera complicada. La dessalinitzadora portàtil, algú creu que això es fa... Jo crec que totes les possibilitats que estudia el govern han de ser informades als partits polítics en les comissions que continuadament tenen. Aquesta dessalinitzadora portàtil no és la primera vegada que es posarà en un port. Catalunya no serà la primera vegada. Hi ha països àrabs que en tenen moltes. Per tant, és una tecnologia que ja funciona. La ciutadania de Catalunya no és tonta. Se li pot dir, escolti, estem estudiant aquestes possibilitats i si la posarem i hi posarem i abocarem tots els recursos i si al final no pot ser, doncs ja li explicarem per què no pot ser. Se li ha d'explicar perquè això és acció de govern. Perquè, si no, queda el dubte de la improvisació. Jo lamento que el conseller cregui que quan l'acusem d'improvisar infravalorem tota la feina que porten mesos fent. Jo no sé si fa mesos o no fa mesos, però és una tecnologia que ja existeix. Nosaltres, quan mirem els països àrabs, dic els països àrabs, perquè potser n'hi ha d'altres, de llocs, però com que sé que n'hi ha els països àrabs, perquè tenen el clima que tenen i s'han hagut d'espavilar, si allà ja existeix, doncs com que no és una tecnologia nova... doncs ens dona la sensació d'improvisació. Si això ja portava temps fent-ho, no ho explica? Aquest secretisme què vol dir? Ah, perquè si després ho dic i no pot ser, què? Em trinxarien. No estem en aquesta fase. També ho va fer amb els vaixells. Era millor la imatge d'anunciar uns vaixells que venien? Aquesta imatge de vaixells és un desastre. I bé que la va haver d'anunciar perquè no en tenia una altra. Ara fa un any, exactament un any, el president de la Generalitat va fer una roda de premsa important al Besòs, anunciant 25 milions d'inversió, per dir que la potabilitzadora del Besòs passaria de 200 litres a 900. No sabem com està això, tampoc. Les piscines. Ara acaba d'aclarir amb dos minuts el que és un equipament i el que no és un equipament. Portem, quants dies portem amb l'embolic de si podem anar a cal veí, si podem anar a l'hotel o no podem anar a l'hotel. Una mica d'endreça i no passa res. I la gent ho entén, i si la gent ho entén i ho entenem, els que llavors ens posem un micro davant, doncs potser emboliquem menys la troca. I que estem en campanya, és evident que estem en campanya. Ara mateix diu, no el volen, ells mateixos, ja veuran. Jo ho he pactat amb els ajuntaments. No fem... Els partits de l'oposició estan en campanya, però el conseller també, eh?
Alejandro, Carla i
Antonio. El conseller ha dit que els últims any i mig ha estat fent coses i que abans no s'havia fet res. Qui és el responsable d'abans? Perquè estaven al govern, també, no? Esquerra estava en el govern. Que el govern, perquè Junts i Esquerra han estat governant Catalunya els últims 10 anys. O sigui, quan diu, no, és que ara he venido jo i ara es fan coses i abans no es feia res, però la responsabilitat al final del govern és dels partits polítics. Llavors, vull, només m'agradaria aclarir a qui li dona la culpa de que no s'ha fet res durant 10 anys, que ja ho sabem que no s'ha fet res.
Tema piscines. Si real, m'agradaria saber quantes piscines hi ha ara mateix a Catalunya, perquè si el tema és que pots omplir piscines municipals i piscines de centres esportius, quantes n'hi ha exactament que durant l'estiu passat o ara a 40 graus a la ombra han estat tancades? Perquè això és el que a mi em costaria entendre. Vull dir, que em sembla de calaix que tu, no sé, tinguis piscines en els pobles on fa calor a 40 graus quan són públiques o és l'única que hi ha al municipi. Quan Esquerra decideix avançar eleccions, ho fa, entre diferents elements, donant per fet que aquest podia ser un estiu complicat i que si no les avançava, perquè havia d'haver eleccions ja a principis de l'any vinent, es podia trobar amb aquesta situació d'haver d'aplicar mesures molt impopulars, amb una sequera molt difícil, amb l'oposició apretant, i per tant aquest va ser un element que es va posar sobre la taula. Jo crec que la sequera és evidentment un tema que el pot posar doncs això, en una situació complicada, però que el govern no s'hauria d'oblidar mai, que hi ha qüestions que jo sí que crec que es pot informar i es poden treballar amb el grup, i aquesta idea de no sé exactament quina frase ha vingut a dir, però dir, nosaltres ho hem estat treballant i ja els hi hem explicat a l'oposició, una vegada estava tot fet. Home, li pots explicar que estàs treballant amb la Saladora i no passa res.
Passa un minut de 3:15. Vols afegir alguna cosa, Banyos?
Sí, no,
molt breu, sisplau.
Sí, molt breu. La desaladora agafa l'aigua salada i la fa dolça. La sal no desapareix, la salmorra torna al mar. És a dir, i tenim la Mediterrània prou fumuda com perquè considerem que això és una solució estable i que...
Són pedaç.
No, però estava dient que podíem, quan, a partir de l'any 29, el 14% de l'aigua pot venir de la desaladora... Ojo amb la costa també, ojo amb el que estem fent també, no dic que hauríem de mirar com reduir el consum, hauríem de mirar altres mesures, no l'idea de que... A mi s'ha dit fabricar aigua, que és com... L'aigua no es fabrica i la sal no desapareix.
No, és veritat que s'està treballant amb un pla d'infraestructures molt més
car. Sí, però l'altra sequera es va solucionar amb desaladores, que està bé, jo no dic que no hi hagi desaladores.
Ara no hi ha alternativa més ràpida.
Sí, exacte. Ara, a curt termini són 10 anys o una generació, com vulgueu dir-li, escolta, no fotre més... A més, a dir, els països àrabs, home, clar, sí, fots Dubai, mira, quan plou, Dubai s'inunda perquè no tenen clavegueres, eh? Vull dir, mirem les coses una mica més finament perquè l'aigua no es fabrica i no hi ha solucions a partir de maquinària.
Passen 3 minuts de 3:15 del matí, com us heu animat ara, escolta.
Si el mundo feies tot el que feia cares de... Si us plau,
no, que hem d'acabar.
I a més, és la feria dels inventos, cada setmana hi ha un invent nou amb això.
Ens fa saltar el conveni pels aires i es rebota.
Jo no m'he rebotat.
El mateix preu.
Per favor.
Minuts de ràdio i ens mira malament.
No us miro malament.
Hem parlat de l'essència de la veritat.
Ara, quantes coses que he fet avui. Va, Antonio Baños, menja una mica de fruita i avall. Antonio Baños, Carles Fernández, Alejandro López Fonta, Carla Turró, gràcies.
A vostè, que les té totes.
De seguida actualitzem la informació i també anirem amb els exagrables. Vinga.
Via Lliure amb Xavi Bundó.